Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Comencem setmana, dilluns, 14 de maig del 2018, hores d'ara, amb 17 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, buscarem tot seguit la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui tornarà a estar amb nosaltres el Ramon Drudis per parlar d'astronomia. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. I a partir de la una avui fem un especial de la radiografia fins a les dues. Parlem de resultats del cap de setmana i parlem del final de la fase regular de la segona divisió B. Avui amb el Xavi Pérez, amb l'Albert Square, i també tindrem a convidats del Lleida Esportiu per parlar d'aquest final de temporada. Parlem en passat, parlem de present i també parlarem de futur. Després d'una tarda vespre accidentada meteorològicament parlant a Lleida, amb fred, força fred, va fer molt fred la nit de dissabte, i amb un diumenge força ventós, on sí que va lluir el sol, però la sensació tèrmica era de temperatura baixa, hores d'ara, avui dilluns, 17 graus. Busquem la previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel amb intervals de núvols, avui més abundants a la meitat nord de les comarques de Lleida, al Pirineu amb precipitacions febles, sobretot a la Vall d'Aran, on han de ser més persistents. A més, la cota de neu ha d'anar pujant progressivament dels 1.000 als 1.600 metres, tot i que les temperatures es mantenen. Hi haurà màximes de 22 graus a Lleida i a Balaguer. En tindrem 19 a Tàrrega, a la Seu d'Urgell avui 15, a Viella 10 graus. El vent bufa de l'oest, en general, més suau. Demà dimarts tindrem una jornada assolellada, cel poc ennuvolat en general, però al Pirineu, encara trobarem intervals de núvols que poden deixar-nos precipitacions febles, també més probables a la Vall d'Aran. Pel que fa a les temperatures, demà dimarts pugen altre cop, sobretot al Pirineu. La mínima marcarà 8 graus a Lleida, 6 a Balaguer i Tàrrega, 4 a la Seu o a Viella. I el vent continuarà bufant de l'oest, més suau encara.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs sap que hem de començar parlant de successos. Un total de 6 persones van resultar ferides lleus ahir diumenge al vespre en dos accidents de trànsit a la xarxa viària lleidatana. Segons els bombers de la Generalitat, el primer xoc es va produir a un quart de nou del vespre a la Nacional 240, al terme municipal de Lleida, al punt quilomètric 97. S'hi van veure implicats dos turismes i dues persones van resultar ferides. El segon sinistre va tenir lloc a un quart de 11 de la nit, d'ahir diumenge també, al punt quilomètric 10 de la carretera L311 a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. Quatre turismes van xocar per causes que s'investiguen i van resultar ferides lleus quatre persones que van ser evacuades pel Servei d'Emergències Mèdiques fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En els dos accidents, els bombers de la Generalitat van intervenir amb tres dotacions. Veïns de la partida de Grenyana van denunciar aquest cap de setmana que es van produir dos robatoris en aquesta part de l'horta, un assalt a una casa i un altre en un magatzem. El primer incident va tenir lloc dissabte cap al tard, quan un veí de la partida va avisar que una casa veïna tenia forçada la porta. Aproximadament, per ser a la mateixa hora que entraven en aquesta casa, assaltaven un magatzem a la mateixa partida de Grenyana. Segons la presidenta de l'Associació de Veïns d'aquesta partida, de Los Comes, A finals de la tarda van entrar en un magatzem ubicat a la partida. Es tracta d'un magatzem amb diverses eines per conrear i sembrar, que està totalment destrossat. I per això són cada vegada més els veïns de l'Horta de Lleida que han decidit que val més prevenir que patir davant de la proliferació de robatoris a les diferents partides. A més, demanen augmentar les patrulles a la presència i la presència policial a les diferents partides. Que, per cert, després de les pluges d'aquest cap de setmana, Protecció Civil ha rebaixat l'Inuncat davant la millora del cabal dels rius després del cap de setmana. Els bombers de la Generalitat han fet una cinquantena de sortides arreu de Catalunya pels forts xàfecs de la nit i de la matinada. Una esllevissada de grans dimensions a la ribera de Balarties, a la Val d'Aran, on no hi ha hagut danys personals, però sí que s'han vist afectades finques i una línia de mitja tensió que han quedat colgades per l'acumulació de terra, roques i arbres. Afortunadament, aquesta vegada no s'ha hagut de lamentar cap mena de dany personal. I una calamarsada ha afectat cultius de fruita i cereal a diferents punts de la Noguera. Ha estat aquest dissabte. La tempesta ha corregut com una llengua d'oest a est i ha afectat poblacions com Os de Balaguer, Gerb, Balaguer, Albesa i Menàrguens. És la segona amb un lapse de dues setmanes a les comarques de Lleida. I el grup Lleida Castell del Remei introdueix els vins d'un dels seus cellers a l'estat de Washington. Els lleidatans inicien la comercialització de les 6 referències del celler Cérvoles gràcies a un acord amb un distribuïdor local. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Que què em mou a la vida? Em mou ser jo mateix, ser autèntic. Em mou el disseny, la senzillesa, l'estil. Em mou el que em mou. Nou Hyundai i30 Fastback per 16.315 euros. Mou-te. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs per segona vegada amb la història del Lleida Esportiu, de la curta història del Lleida Esportiu, el Lleida, per segon any consecutiu, no lluitarà per ascendir a segona divisió A. Ahir, a la nova Creu Alta, resultat final, Sabadell 0, Lleida Esportiu 0, un resultat que no col·locava Lleida en play-off, a més, combinat amb el resultat del Cornellà, que finalment va guanyar el seu partit. Per tant, fora de play-off, avui, a partir de la 1, a la radiografia, parlarem de la temporada del Lleida Esportiu. I també ahir, en partit ajornat de la jornada 26 amb hoquei, el Lleida Llista va guanyar 5-0 davant de l'Arenys de Munt i s'assegura participar a la Copa Cers la propera temporada.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que comencem setmana i sempre guardem aquests minuts per fer l'exercici diari de la memòria amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Ben preparada. La Mari Carmen ha bussejat ja entre arxius i històries, sí, perquè fem memòria i perquè retrocedim en el temps 25 anys exactament. O sigui, tal dia com avui, un 14 de maig, però de l'any 93... Què estava passant o de què es parlava, Mari Carmen?
Bé, en primer lloc diré que la tecnologia moderna doncs ens ajuda molt,
bueno,
a buscar
ajuda.
Els arxius, ens però ajuda molt.
Però
no tenim tot, que tragar pols, ara.
Però si tot t'hi has de posar, i anar remirant.
Sí, això sí. Bé, doncs el dia 14 de maig de l'any 1993 es parlava de la producció de nectarina i préssec que va caure un 6% i Grècia, Espanya, França i Itàlia van obtenir 4.081.815 tones.
Caram.
Les previsions allunyaven una altra superproducció als pròxims 10 anys. Les grans retirades a Grècia podien fer baixar el preu aquesta campanya, la campanya 93-94. Uh-huh. Les cambres agràries van tramitar els crèdits a la fruita seca. Aquesta va ser la primera actuació després del traspàs a la Generalitat. Fruita fresca i fruita seca. Uns 3.100 agricultors més disposarien de telèfon a Lleida. També era notícia envers el tema d'agricultura. I el departament havia previst un lleu descens en la producció de fruita dolça. Hi havia un contrast entre les informacions, perquè sembla ser que hi havia un collitot, un descens, no estava ben clar el que va passar, ja ho anirem veient, el que va passar aquell any després en la producció de fruita fresca i fruita seca. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i el govern es van aliar per unificar la gestió de Rialp. El Garrigues Sud integraria el Segarra-Garrigues, seria conjuntament. El conseller d'Agricultura, Francesc Xavier Marimon, i el president de la Confederació es van reunir per acabar de planificar aquesta unificació. També va augmentar l'atur com a conseqüència de la baixada de la contractació a Lleida. El sector serveis va causar el major increment de l'atur. La zona de Ponent es va desmarcar de la tendència estatal i va tenir més atur. Més de 9.000 persones a l'atur. A l'Estat va baixar la taxa d'atur en 19.572. I les grans empreses que continuaven amb problemes, els treballadors de Taurus no van acceptar l'expedient amb caràcter retroactiu i l'empresa va avaluar les propostes dels treballadors. La Generalitat va acceptar quedar-se amb el 100% de l'empresa. D'altra banda, Smurfit i el grup Torres van evitar la celebració de la Junta d'Accionistes. Van al·legar falta de quòrum per no estar presents al 57% de les accions d'Epic. La desconvocatòria va crear molta crispació entre els accionistes. Els treballadors van acudir per pressionar. Les empreses nostres d'aquí de Balaguer, que tenien properes, estaven doncs, passant moments difícils.
Déu-n'hi-do. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés lo dan todo por la roja. Solo hasta el 16 de mayo, 15% de descuento en frigoríficos de las mejores marcas. Bosch, Samsung, LG, Balay, Siemens, Lieber y muchas más. Con financiación en 12 meses, envío gratis y retirada de tu viejo aparato. Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Imagina que estás en tu casa. Imagina que ocurre un incendio. Imagina que todo lo que tienes arde en él. Ya. Pues ahora imagina que no tienes seguro de hogar y que nadie te lo cubre. Cuando la imaginación se vuelve real, existe Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Hombre, vecino, al final te has puesto la alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como me recomendaste.
¿A que merece la pena?
Sí, sí, la conecto todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja que arriba el moment, com ja havíem anunciat, en el que presentem el Ramon Drudis, que ja està amb nosaltres. Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
El Ramon Drudis, ja sabeu que és enginyer i, a més, divulgador de la ciència de l'astronomia, que el trobeu a internet a www.totastronomia.com i, evidentment, anem a parlar d'astronomia. És una paraula tan gran. Anem a parlar d'astronomia, que podríem estar tota la vida parlant d'astronomia i no acabaríem mai, eh? Ramon, el darrer dia ens vam quedar parlant de la descoberta de planetes que estan molt lluny però que segueixen dins de la nostra galàxia i vam quedar amb la idea de que avui parlaríem de com s'observa això, de com podem arribar a veure què hi ha més enllà. Perquè tu, ara aquí a la Terra, et compres el telescop més gran possible i veus fins a cert punt. No pots anar més enllà. Però s'està observant molt, molt lluny més enllà. Com es fa tot això?
Bé, el tema de descobrir...
Després, si vols, ens dones xifres de distàncies per fer-nos una idea que no ens les farem, no? Perquè parlem de xifres molt grans.
Sí.
Però ja veureu que estem observant coses lluny, molt lluny.
Sí, fixa't, per exemple, començaria a dir-te que hi ha un telescopi que ara s'està quedant ja sense combustible, que és el Kepler, que ha descobert pràcticament uns 4.500 possibles exoplanetes, no? I 2.300 estan ja confirmats. S'està quedant sense combustible i avui se llança a l'espai doncs, un substitut del Kepler, que és el satèl·lit TESS, no? I aleshores el TESS investigarà 200.000 milions d'estrelles Si investigaràs si al voltant d'aquestes estrelles, de cadascuna, doncs hi ha planetes. I això com es fa? Fonamentalment hi ha alguns sistemes, però el que sempre s'ha fet anar més és el que s'anomena el sistema del trànsit. I aleshores se busca una estrella i aquesta estrella té una llum. Quan es veu que aquesta llum d'aquesta estrella minve, vol dir que per davant hi passa un cos, i aquest cos és un planeta. A través del pas, que s'anomena trànsit, d'aquest cos petitet, per davant d'aquest puntet també petit, que és l'estrella, cau la llum i aleshores els astrofísics veuen que allà hi passa un planeta. Per tant, si després, al cap de poc temps, ja en passa un altre, doncs ja en tenen dos, i així, així contínuament. No? Per exemple, d'aquesta forma es va...
Bueno, això és la manera fàcil d'explicar-ho.
Sí,
eh?
Sí, però fixa't que amb un telescopi d'aquí Lleida, de Maria Rúbies, que hi ha un observatori allà, a l'escola, a l'institut, aleshores, dos alumnes de batxillerat van estar mirant i observant com que la llum d'un planeta que passava per davant d'una estrella, des d'aquí la de la Bordeta.
Ah, o sigui, això es pot fer ja aquí?
Sí, sí.
A nivell, telescopi... a nivell proper, però bueno, a nivell proper, però fora del sistema solar.
Sí, 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 sí. I aleshores va ser un treball amb el que jo vaig voler interessar-me, vaig parlar amb els alumnes, vaig parlar amb els seus tutors i em vaig quedar pues, garratibat de l'esforç que havien fet d'observació i després el posterior estudi veient com efectivament ja sabia, no?, de que hi havia aquest planeta, lògicament, però el van
ratificar. Observable.
I aleshores van veure com que la llum passant el planeta per davant de l'estrella, pel mètode que s'anomena trànsit. Fixa't, el sistema, per exemple, TRAPPIST-1, que és una estrella nana freda, es va descobrir fa un any, això pràcticament, es va descobrir 7 planetes amb mides semblants a la Terra. Això està, aquesta estrella està a 39 anys llum de nosaltres. Per tant, es van descobrir 7 planetes al voltant d'aquesta estrella. I
39 anys llum... És
molt, molt, sembla molt poc, però és molt.
És molt, però vull dir, dins de les magnituds astronòmiques és relativament poc.
Sí.
És relativament
astronòmicament
poc.
És aquí al costat.
Un any llum, recordem que és la distància que recorre la llum durant un any, sense parar, eh? O sigui, sí. No, la llum no para ni a posar benzina ni res, eh? No. Durant un any, tot el que recorre, doncs 39 anys llum és el que... Però clar, és que avui nosaltres avui
viatjant
en dia...
Viatjant a 300.000 quilòmetres per segon.
Però clar, nosaltres avui en dia no hem pogut desenvolupar cap tecnologia que permeti que una nau o un satèl·lit o qualsevol artefacte dissenyat per la Terra pugui viatjar a la velocitat de la llum encara.
No, fixa't, te diré una dada que jo crec que pot ser interessant. La nostra estrella més propera, que és propera del Centaure, propera a Centauri s'anomena, que és a la constel·lació del Centaure, és la nostra estrella més propera. Està a 4 anys llum de nosaltres.
Imagina't.
És a dir, aquí hi ha un cop de pedra, no? Com aquell que diu. Això són, a veure, poca broma, perquè són 40 bilions de quilòmetres. 40 bilions de quilòmetres. Bé, aleshores, aquesta estrella propera a Centauri, que és una nana vermella, aleshores es va descobrir un planeta a la zona habitable d'una mida molt semblant a la Terra. Per tant, si en aquest planeta nosaltres hi volguéssim anar en la nau amb més velocitat que hem pogut fabricar mai, que és la nau Juno, que va anar i ha anat a Júpiter, en un moment determinat, la nau Juno va assolir els 200.000 quilòmetres per hora. Això...
Per hora.
Per hora.
Per hora, eh? Sí, la de la hora. Llum és 300.000 sí, quilòmetres per sí. segon.
Per tant, això és una velocitat que equival a 20 mil·lèsimes la velocitat de la llum.
Mare
doncs en aquesta nau, que és la més veloç, que la més ràpida que hem fabricat mai els humans per anar a Júpiter, aleshores nosaltres trigaríem 21.000 anys en arribar-hi.
Pensava que em anaves a dir uns 100 anys i pensava, mira, pots embarcar famílies i que vagin tenint
21.000 anys.
Però clar, 21.000 anys
per tant,
ja no.
Encara que hivernem a dins de la nau, fixa't les generacions que ha de passar. Per tant,
anar
a les estrelles, Ricard, és un tema avui per avui pues, agosarat i que no ens és possible per les velocitats aquestes, no?
O sigui, de moment, el sistema solar ens és gran, ja.
Sí.
Per moure'ns nosaltres, no sí. per observar-lo, per sí. moure'ns.
Sí.
A partir d'aquí ja és... A més, el sistema solar com a dues parts, eh? O sigui, del Sol fins a la, a la, a la barrera d'asteroides, per entendre'ns.
O a Mart, sí.
Que vindria a ser aquest, la, sí, la part, els quatre planetes més propers a la Terra. Sí. I a partir d'allí ja comença a ser lluny, eh?
Sí.
Parlo del nostre sistema solar.
Les naus més llunyanes que hem enviat nosaltres són les Voyager, que són dos, i estan sortint ja del sistema solar.
Sí, però fa quants anys que...
Però fa molts anys. Aleshores, per exemple, per dir una dada, no?, per anar a Mart, pues en sis mesos, si les condicions de les òrbites són les adequades, s'hi pot anar, no? Sis mesos d'anar, sis mesos de tornar, hasta allà una estància. Per tant, hem de comptar un any i mig, dos... per anar a Mart, no?
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, 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 sí. Les distàncies... Però fixa't que és molt important això, perquè parlem dels anys llum i diguem, bueno, escolta, l'Alfa del propera Centauri està a 4 anys llum d'aquí. Això no és res, no? Però és que si nosaltres hi volguéssim anar les naus, aquesta nau només va a 20 mil·lèsimes la velocitat de la llum. Per tant, dir que podem assolir dins de no sé quants anys doncs un 10% de la velocitat de la llum seria, bueno, pues, doncs un,
o sigui,
una fita importantíssima.
L'avanç seria enorme, però encara seria totalment insuficient per plantejar-se moure's.
Insuficient totalment. Per tant, és que persones anar a planetes d'altes estrelles, avui per avui, és totalment inviable.
No sé si Einstein o el mateix Stephen Hawking, perquè clar, el tema de moure's per l'univers és una cosa que es planteja, però clar, la velocitat és un factor hores d'ara que és una barrera, però una barrera d'aquelles enormes, que no es pot saltar de cap manera. Crec que hi ha dos corrents d'investigació, una que és aconseguir velocitat, aconseguir velocitat, sigui com sigui, fins i tot intentar aconseguir més velocitat que la llum, el qual no sé si físicament és possible.
No és possible.
I la segona via d'investigació és la de curvar l'univers o saltar d'una part de l'univers a l'altra fent anar dreceres, que serien els forats de Cook, etcètera, etcètera, etcètera. Aquesta és una altra segona via d'investigació. Parlo de coses que estan a les beceroles, vull dir que està tot molt verd. Però, clar, com que el tema de la velocitat veig que és un tema molt complicat, el tema de buscar una drecera sí que és un tema que és interessant seguir investigant per allí.
Sí, però avui per avui...
No, però avui això és ciència ficció total.
No està demostrat que els forats de Cook siguin possibles, no?
Igual que les màquines del temps, tampoc, vull dir, és una cosa que de moment no...
Jo estic parlant d'avui, no?
Sí, sí, clar.
D'aquí 100 anys, no ho sé, però avui per avui, parlar, ja dic, de forats de Cook, o sigui, escurçar les distàncies estel·lars o interestel·lars, doncs és fer volar coloms, no? No podem entrar en això perquè és entrar en un món de l'especulació, no? I a mi no m'agrada entrar en aquest món, perquè a partir d'aquí podríem, bueno, pensar moltíssimes coses, però hem de posar els peus a terra i saber què és el que s'està fent avui.
Avui ens hem quedat sense temps, però només us dono una xifra, a veure si el Ramon em corregeix, perquè jo ara ho dic sense saber-ho. Aquesta estrella, la més propera que tenim a la Terra, has dit que està a 4 anys llum?
Sí, una mica més de 4 anys llum, sí.
Una mica més. Quan s'observa, el que s'observa va passar fa 4 anys.
Sí, sí, sí.
Vull dir,
sí.
És una cosa que hem de tenir en compte. O sigui, no, és que estem veient aquesta estrella i l'estem observant. El que estem observant és el que va passar fa 4 anys, perquè el que observem és llum, i la llum tarda 4 anys a viatjar fins aquí.
Fixa't, Ricard, que tot el que les persones, quan miren un cel fosc plegat d'estrelles, fent pampellugues, estan fent una mirada cap al passat, perquè tota la llum que veiem de les estrelles, unes estan a 4, els altres estan a 10 anys llum, les altres a 50, les altres a 300, les altres a 1.000, les altres a 2.000, 3.000... Aleshores, tota aquesta llum ha trigat tots aquests anys a arribar-nos. Per tant, això vol dir que nosaltres possiblement veiem una estrella que ja no hi sigui, que hagi explotat o que s'hagi mort.
És el que vull dir, si ens poguéssim moure de manera instantània ara a l'estrella aquesta que està a 4 anys llum i escaig, si pel que sigui explota, desapareix, jo què sé, perquè això tampoc passa espontàniament, però imaginem-nos què passa, nosaltres aquí durant 4 anys seguiríem veient-la.
Sí.
Dic si ens poguéssim moure de manera ràpida d'un lloc a l'altre, ràpida vull dir instantània. En fi, que són magnituds enormes, que sí. Jo crec que se'ns escapen una
avui
mica...
Avui per avui no podem anar a les estrelles.
En fi. Escolta, Ramon, el proper dia anem a parlar d'una cosa més terrenal, més propera, i de la que també hi ha certa controvèrsia, però anem a parlar de la Lluna el proper dia. Bé. Clar, si estem parlant de 4 anys llum, que és la més propera, parlar de la Lluna és com parlar de surto un moment i vaig aquí al costat. Però veurem que anar a la Lluna també té les seves complicacions. Eh? Parlarem de la Lluna i de la relació que té a l'hora de la creació, quan es va crear la Terra, i de la relació que segueix tenent sobre la Terra. Perquè no oblidem que al final és una gran massa rocosa que gira al voltant de la Terra. Ja ho sé que això que estic dient és obvi, però encara hi ha gent que pense coses fantasioses més enllà. Al final és un tros de roca que s'ha anat moldejant a base de cops, perquè les coses són així, ha quedat més o menys rodoneta i que està rodant al voltant de la Terra. En parlem el proper dia.
Molt bé.
El Ramon, ja sabeu que el trobeu a internet, www.totastronomia.com, és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. Ramon Drudis, gràcies per estar amb nosaltres.
A tu, Ricard. Bon dia.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat. Na, 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 come on.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que arriba aquell moment de la setmana en el que posem somriures a les cares de la gent, ho fem, com sempre, amb el Joel Carnicer i l'Espai Algú ha fet. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
No hi ha ningú, al bany?
No hi ha ningú.
Ah, aquí on te poses per fer el crit, eh? És el crit de guerra, això.
He ficat un cartellet que sí, que no entra
ocupados.
Nadie. Naide, naide.
Ocupados, no naide. I si m'escolteu cridar, tranquils, no passa res.
Exacte, no, és normal, és normal.
El problema d'això és que en lloc de cridar, em crida, o sigui, crides un nom.
No, vull dir, bueno, però ells ja ho saben, que això...
Sí, clar, a veure si es pensaran que, jo què sé...
No els hi queda més remei que aguantar-ho.
Ja, però vull dir, clar, si vas cridant Ricard, a crits pelats, doncs...
Què passa, ara? Sí,
bueno, què
farem? Què hi farem?
Vinga, algú ho ha fet, va.
Vinga.
Qui ho ha fet?
Mira, començo amb la notícia que... No sé si m'ha fet gràcia, no sé si m'ha fet llàstima... No sé si m'ha fet...
O les dues coses.
O les dues, perquè la trobo tan absurda, de veritat, que... O sigui, és tan absurda...
A veure.
Que m'ho he pensat molt de ficar-la, eh? Diu que un artista encuentra una aguja en un pajar després de 2 dies. Vale? O sigui, la gent... Aquí s'uneixen 2 coses, vale? Aquí s'uneix la mandra i el temps lliure d'aquest anomenat artista, que ara ho parlarem.
L'avorriment.
I la mandra i el temps lliure dels periodistes que han publicat la notícia. O sigui, quan s'uneixen aquests 2 factors, Ricard, vull dir, l'èxit o el fracàs estan assegurats.
Sí, però fixa't, és més difícil trobar una agulla amb un paller que no sé què, no?
Sí.
Doncs ara ja saps que, com a mínim, són 2 dies.
Sí, o sigui, clar, no, o sigui, l'home va ficar un vídeo en directe a Facebook, és que tinc massa dubtes, llavors com li va aguantar la bateria i tot? Bueno, és igual. Mm-hmm. El cas és que va ficar un vídeo en directe de Facebook, no? Llavors el tal Svens Schalsaber... Trató de encontrar l'aguja en un pajar i tuvo un final feliz, no?
Ah.
Llavors diu que això va passar a la galeria parisina Palais, no sé com se diu en francès, Palais, de Tòquio.
Ah.
Difundió una imagen en la qual el referido sujeto sale sonriente con la aguja en su mano.
Oy.
Detrás suyo aparecen algunos turistas que llegaron al lugar. Sven encontró la aguja en el pajar, dice el mensaje subido a Facebook. És molt fort, perquè això ho diu... Això, la notícia la fica un diari que es diu El Comercio, que és bastant conegut, bueno...
Sí.
No? O sigui que...
Però a veure, un moment. Algú li havia posat l'agulla i ell l'estava buscant, o no sabia què fer i estava per allí mirant el paller i va trobar una agulla?
No, jo crec que va començar amb un a que no hi huevos.
Home, clar, perquè 2 dies perquè buscant... No
totes
no
aquestes tonteries comencen amb una que no hi huevos.
Te he dejado una aguja.
A que no hi huevos a encontrarla en el pajar. I el tio va dir que no, i es va romangar i va dir, venga, pues...
Venga.
Pues vamos allà, no? Bueno.
Bueno. Però això era dins d'un museu, eh?
Sí, no, suposo.
Això és una tonteria de l'artista perquè va guiar la gent a veure'l, perquè si no, no hi va ningú.
Clar, suposo, però bueno...
Però l'ha trobat.
Per la notícia absurda aquesta, i és que diu que vuelve de Estambul con pelo de... Bueno, ho diré, mira, m'és igual. Con pelo de polla injertado en la cabeza, però assegura, obro cometes, estar muy feliz. ¿Vale?
O sigui, que se'n van... Però era un viatge de...
Era un viatge d'aquests de alopeci.
Ah, això, o sigui, mèdic ja, eh? I anava a fer el trasplantament.
Sí. I llavors, pues algun graciós
No, algun graciós, graciós, no? El metge.
El metge li va ficar pèl de titola en lloc de pèl de cabell natural. Déu-n'hi-do.
Bueno, ja és cabell natural.
Bueno, ja, però...
d'una altra part.
Però...
és més arrissat?
Pues mira, no ho sé. El cas és que el senyor... el cas és que el senyor se li veu com li va creixent, però no, no l'apogeo, perquè la notícia és de fa poc, no? Ah, llavors diu que un senyor de Jaén... sí, diu, se ha convertido en el primer español que ha caído en la famosa estafa de una empresa de microinjerto capilar de es que es, la paraula polla és molt, molt bruta, saps?
Pues digues el membre masculí i ja està.
Bueno, a Titola no m'agrada més. Un microinjerto capilar de Titola en Turquia. Dicha sociedad alojada en Estambul lleva varios meses siendo investigada por la Interpol, después de que centenares de turistas británicos, alemanes y portugueses denunciaran haber sido engañados con una suculenta oferta.
Centenares.
Clar, vull dir, és que no n'hi ha no
raig. Centenares. O sigui, sí, sí. Pensa que la majoria tenen vergonya i no denuncien.
Clar, és aquí on
està la cosa. I han denunciat centenares d'Alemanya, França, o sigui, Anglaterra, que són els països desenvolupats, no? Aquests, vull dir, són els països
sí,
aquests llestos,
sí,
no?
Los países listos.
Y ahora el señor de Jaén.
El señor de Jaén, resulta que de ahí ofrecía 7 días en Estambul, todo incluido, y 3 sesiones de microinjerto capilar de regalo. Ah. Que acabaría siendo, pues, bello público.
Ya, pero del seu.
Porque no.
Ah, d'un altre.
Clar, en son cas pitjor.
Clar, perquè, clar, encara és del teu, és del mateix color, jo què sé.
Deuen ser uns cachondos, aquestes que fan això.
Mare.
Total, que l'anunci diu...
Val va lucir mata de pelo.
Con una obro cometes, con una textura rugosita y desagradable para la mayoría de humanos. Sí. Eso es lo que ve la mayoría dels tíos, ¿no? Digo, es que resulta que el tema es que quan te fiques la mà al cap es una textura rugosita y desagradable para la mayoría de humanos.
Pero para la mayoría.
¿Vale? O sigui, y resulta que ara es veu que s'ha obert, és molt fora això, ¿eh? Se proporcionó un teléfono de ayuda a los afectados sí. para facilitar el trámite de sus denuncias contra dicha empresa y sumarse a otra colectiva. ¿Vale? Sí, pero llavors el senyor de Jaén, que no ha volgut donar el nom, no, home, ell diu que clar. Està muy feliz.
Home, està muy feliz mentre no li toquin, no?
Clar, diu, però espera, és molt bo això. I això ja no sé si és real o no. Això ja no sé si és real o no, però diu, obro cometes. Ahora por lo menos la gente me mira y se ríen conmigo. Muchos me paran por la calle para pedirme un selfie. Estoy en una nube.
Home, a ver, senyor, si encara no ha vist que no ho ha dit bé, no se ríen conmigo, se ríen de mí.
Pobre home. Mira, una persona quan és optimista ho és tota la vida. I diu que, aquest senyor diu que los 3.500 euros invertidos, han sido los mejores gastados en su vida.
Bueno.
Obro cometes. Me gustaría conocer en persona al hombre que tuvo esos pelos pegados a sus huevos. Me lo imagino alto, guapo y muy moreno.
Però a veure, és que jo encara no entenc. No és més fàcil treure el pèl de l'esquena, per exemple,
home,
que tampoc el vols?
És que és molt desagradable.
Home, pues, escolta...
No, ja, que sí, que ficats amb això, vull dir, és el que hi ha.
Clar, pues, no sé. Bueno, va.
Bueno, total que...
Res, total, que si veieu un anunci d'aquests de duros a 4 pessetes, com sempre s'ha dit, que no.
Que vigileu i ja està. I aquesta també m'ha agradat bastant, i és que a vegades això de la monotonia de les parelles té aquestes coses, no?
Ai, Déu meu.
I és que diu que descubre que su mujer lleva 9 anys fingiendo ser parapléjica para no acostarse con él. Molt fort, això, eh?
9 anys?
9 anys, eh?
A veure, una de dues. O el marit viatjava molt, i així la senyora, doncs, mentrestant estava fora, feia el que volia... O francament, és dur,
És molt, però espera, perquè la senyora ho ha fet bé, una senyora de Cuenca, és molt fort el que et diré.
Això és aquí a Espanya?
Sí, home, no ha de ser això, home. Diu que José Ramón, de 42 años, vecino natural de Cuenca, vivía en un infierno del que hace poco despertó. Ramón ha pasado de tener una mujer parapléjica a una esposa mentirosa, tras enterarse que le ha estado engañando junto a médicos, familiares y amigos con el simple fin de no acostarse con él. Obro cometes. Todos eran actores. Su médico me enseñó una radiografía de su columna vertebral partida por la mitad, tanco cometes. Y es verdad, aquí solo la...
Sí, pero que no es Eva.
Claro que no. Digo que hace 9 años un extraño accidente doméstico, que él, digo, no presenció, su cónyuge se quedó parapléjico en una silla de ruedas y él lo dejó en estado de castidad. Ahora, y tras enterarse de la excusa eterna, relata cómo además su mujer llevaba desde varios años poniendo excusas pues para no tener relaciones sexuales, ¿no? Y ahora me agrada mola eso, abro cometes. Siempre hubo algún problema desde antes de casarnos. Cuando no era su periodo menstrual eran sus migrañas, ¿vale?
Bueno, los más de camp, que sí, que...
sí. Cuando no se tenía que depilar, cuando sí, justo la llamaba mi simpática suegra, parecía que estaban compinchadas.
Però a veure, si ella té una edat similar a la d'ell, ell, has dit que tenia 42 anys?
Sí.
Pues ho han fet de joves, això, o sigui, des dels 30... Des del...
33, sí, 34, 33, o així.
Porta 9 anys assegut amb una cadira de rodes, només... Però escolta, que segueixi fingint que té mal de cap, que això ho han fet ja, tota la història, tota la vida, no? Ja, i no té impossibilitat de cintura per avall.
Sí, però també et diré que segurament aquest senyor, quan se n'anava a treballar, pues aquestes 8 hores la senyora feia les seves coses...
Oh, clar, per això t'ho deia. O qui no ha vist que no perdia massa muscular a les cames al cap de 9 anys? O oh, que bo. Sí, però és que, a més, o sigui, el metge també era un actor i els familiars li han seguit el cuento, no ho entenc.
Pues... Mira...
Però quines famílies...
Bueno, és que hi ha de tot, això ja ho saps.
Oh, te queden 2 minuts.
Me queden 2 minuts? Bueno...
El xino.
Vale, no? El xino. A veure què trobo. Espera. A mi m'agrada més aquesta. Diu que he detenido el dueño de una caseta por vender mierda de caballo como si fuesen brownies. Això ha passat a Triana.
Això també és aquí a Espanya?
Sí, sí, sí. Mare de Déu. Això ha passat a Triana... Y han sido detenidos por los agentes de la Guardia Civil para demostrarse que estaban vendiendo trozos de...
Home, ja, però digo yo que ya se había de notar per la olor. Dic yo.
Bueno, yo qué sé, a lo mejor si fotien un rebord de dolç o algo...
Home, total, que et costarà més fer-ho malament que fer-ho bé.
Sí, però bueno, i el sentiment aquest de passar-s'ho bé, on quede? Que te quede lo bailao. Home, que de... més diu que les costava 2 euros la porción. Clar, llavors molta gent va dir, 2 euros això, no tal... Diu, para bajar el vacilón, clar, la gent era borratxíssima i deia, ay, mira, ara una
papalena. Ah, val, o sigui, sí, clar.
Pues es compraven un d'aixons, es compraven un brownie d'aquests, no? Un brownie de merda, així de clar.
Mai millor dit. Vinga, va, la darrera.
La darrera, vinga. Hòstia, aquesta és molt bona. Denuncien a un mantero por gritar, gratis, gratis, i luego querer cobrar 20 euros. O sigui... No el denuncien per comerç
no,
l'estan denunciant per pues per això, per estafa en aquest sentit.
Però 20 euros si legal és més barata.
Resulta que ell anava dient gratis i llavors tothom anava a
clar, venga, taco, cap allà.
Venga, pues a lo loco, no? I llavors quan agafaven les prendes de Robles i de 20 euros i llavors la gent
por listo.
I llavors la gent va dir, mira, com que a mi no em pillaran per comprar, perquè no t'he comprat, tu te cagues, no?
Bueno, carnicer.
No puc dir una cosa.
Tens acudit? Vinga, va. Sí.
En què país tiene todo fin?
En què país tiene?
Todo fin.
Finlàndia.
Sí, senyor.
Oh, que bo que
és. Oh, grande.
Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Doncs a part així, que ja estem a punt d'arribar a la una, com sempre, buscant aquesta proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
A veure, cap on anem avui? Em calço, no em calço?
Anem a la Noguera i anem a Preixens. Perquè Preixens està ubicat al costat esquerre de la carretera que comunica Balaguer amb Agramunt, a 315 metres d'altitud i en el marge dret del riu Sió. Cal dir que l'església està dedicada a Sant Pere. Aquest temple havia pertanyut a la col·legiata d'Age. I en arribar al poble i passejar pels seus carrers, em crida l'atenció les parets del que en altre temps va ser el seu important castell i que actualment és de propietat privada, segons ens informen. Tot fa suposar que aquest lloc va ser conquerit pel comte d'Urgell, Ermengol IV, després que el 1070 hagués conquerit la plaça d'Agramunt. La nissaga dels Anglesola, que foren els encarregats del repoblament d'aquesta zona, el 1190 feren atorgament a un tal Pere de Preixens i a la seva esposa Maria d'un solar perquè hi bastissin un campàs. El llinatge Preixens devia arrelar en aquesta contrada a la darreria del segle XI i d'aquí en van sortir figures notables, durant els segles XII i XIII molt notables, de la vida pública com per exemple Arnau de Preixens, que va ser bisbe d'Urgell entre 1167 i 1195, i la seva vida va ser molt agitada amb guerres, pactes, desavinances i treves. I cansat de tanta agitació i ja vell, va retirar-se el 1195 al monestir de Bellpuig de les Avellanes, on va morir al poc temps. Un altre personatge interessant i que també duia el nom d'Arnau de Preixens és qui el 1254 va ser elegit abat de Poblet que va tenir una bona amistat amb el rei Jaume I, que va afavorir la seva política abacial. Preixens és un poble petit, però que val la pena de conèixer i de visitar.
I tant.
I la dita d'avui ens diu: maig ventós i juny calent fan bon pi, bon vi i bon forment. Així que haurem d'esperar que sigui un vi de grau i bon pa.
I tant. Gràcies, Joan.
Adéu.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ciudadanos y PSC vuelven a cargar contra Quim Torra por sus insultos a los españoles y su intención de volver a poner en marcha el proceso independentista. Estamos en el Parlamento catalán, de donde Torra saldrá hoy investido presidente de la Generalitat gracias a la CUP. Yolanda Canales.
Precisamente es la CUP quien está interviniendo en estos momentos, su portavoz Carles Riera. Antes, tanto Inés Arrimadas como el socialista Miquel Iceta han recuperado algunos artículos polémicos del candidato de Quim Torra que demuestran, dicen, su xenofobia o su supremacismo. Y con un candidato así, decía Arrimadas, los independentistas entierran cualquier posibilidad de que sus planes les salga bien. Y es que Arrimadas deja claro que no va a haber república.
En la república tendremos el maná, ¿no? Todo será maravilloso, fantástico. ¿Le digo lo que va a pasar? Que ni usted ni nadie de ustedes nos va a llevar a una república independiente, ni usted ni nadie de ustedes va a cumplir todo lo que ha dicho usted aquí. Se lo adelanto, por si acaso tiene usted alguna duda, alguna duda.
El socialista Miquel Iceta también ha pedido a Torra que se preserve del debate político algunos espacios que deberían ser de todos, como es el caso de la educación.
Y ya hay dos detenidos en Algeciras por la agresión este sábado a 9 guardias civiles que estaban fuera de servicio. 40 personas que celebraban una comunión les atacaron con bates de béisbol, botellas y maceteros. Hay además 10 personas identificadas. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, descarta que los agresores les atacaran por ser guardias civiles.
La Policía Nacional, como conocen, se ha hecho cargo de las investigaciones y por las primeras informaciones que me trasladan les puedo asegurar que estamos hablando de un acto de vandalismo, de violencia callejera y tumultuaria que no tiene nada que ver con otras cuestiones.
Y hay más noticias en este lunes 14 de mayo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
En Almería, la Policía Nacional ha detenido a 5 comerciantes. Están acusados de utilizar de forma fraudulenta los datos de las tarjetas de crédito de sus clientes. El fraude habría alcanzado los 600.000 euros. Robaban los datos en la conocida como Deep Web, la Internet profunda, o también a través de terceras personas. Después realizaban los cobros en sus terminales. Del exterior estamos muy pendientes de la frontera de Gaza. Allí siguen los disturbios por el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Al menos 9 palestinos han muerto y 512 han resultado heridos. Y en Mediodía COPE te vamos a hablar del permiso de paternidad y de maternidad. En estos momentos es de 4 semanas para el padre y de 16 semanas para la madre. Un padre ha presentado una demanda porque lo considera discriminatorio. Y ahora tendrá que pronunciarse el Constitucional. A la espera de escuchar al Alto Tribunal, te estamos preguntando por esta cuestión. ¿A ti qué te parece? ¿Es una discriminación que dure más el permiso de maternidad que el de paternidad? ¿Deberían durar lo mismo? Líneas abiertas, puedes mandar ya tu opinión al WhatsApp de Mediodía COPE. Notas de voz, comentarios de audio en el 637-230000. Permiso de paternidad y de maternidad de igual duración, sí o no, 637-230000.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas
tardes.
Hoy
en El Espejo nos contáis la historia de un grupo de soldados españoles que, lejos de casa y a una edad que no es la más habitual, deciden bautizarse.
Bueno, han sido 25 militares españoles destacados en la base Miguel de Cervantes de Marjayún, en el Líbano, los que han recibido respectivamente un bautismo, 2 primeras comuniones y todos ellos la confirmación. Y algo parecido, lo mismo, sucedió en la base de Besmaya, en Irak, con otros 17 militares que en este caso recibieron los sacramentos de manos del nuncio apostólico, el español Alberto Ortega. Todos ellos han querido iniciar o recomenzar su vida de fe al calor de la circunstancia que están viviendo allí en Oriente Medio. Porque bautizarse, confirmarse y recibir a Jesús en la Eucaristía es el resultado de un camino interior que conduce a un compromiso definitivo con Cristo y con su Iglesia, que ellos viven ya y van a vivir en el contexto de su servicio en las Fuerzas Armadas. Los detalles de cómo sucedieron estos acontecimientos en un ratito en El Espejo.
En una media hora. Gracias. Gracias, José Luis. Hasta luego. Y en los deportes, el Atlético de Madrid se entrena pensando ya en la final del miércoles. Luis Munilla.
Sí, Pilar, se está entrenando hasta ahora en el Metropolitano, el equipo rojo y blanco, pensando en esa final de la Europa League ante el Marsella. La noticia hasta ahora es que Simeone está pudiendo trabajar con todos, incluido Vitolo y también Jiménez, que ayer se retiró por molestias. El equipo, recordamos, viaja a Lyon mañana por la mañana. El Real Madrid descansa hoy y en el Barcelona, que perdió anoche la imbatibilidad en la Liga a manos del Levante, sabemos ya que tiene Vermaelen en el Anacondis.
Sí, el Barça confirma que tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha tras someterse a más pruebas esta mañana y que se va a perder el último partido contra la Real Sociedad, pero no especifica el tiempo de baja del central belga, que quiere recuperarse a contrarreloj para estar en el Mundial.
Noticias de mercado. Mantovani no sigue en el Leganés. Pablo Maffeo deja el Girona y ficha por el Stuttgart. Y Quique García renueva con el Eibar hasta 2021. Además, el entrenador del Sevilla, Joaquín Caparrós, ha pedido disculpas a la afición del Betis por sus gestos obscenos tras el derbi y han salido horarios de la penúltima jornada de Liga en segunda. Todo unificado al domingo 27 a las 8:30 de la tarde.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000. Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slim.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan. Porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras. De madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona. Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición. Tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, América, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Este sábado le damos 3 buenos mordiscos al aburrimiento.
¿Qué diablos es eso? ¡Un tiburón!
Las 3 primeras entregas de Tiburón, una detrás de otra.
¡Cuidado!
La noche de Tiburón, el sábado, en 13.
Autocamión Servi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Sisquets Hotel Restaurante te invita del 14 al 20 de mayo a descubrir al Alquet 2015 de Bodegas Somos Garnacha. Un vino elaborado 100% con garnacha centenaria. Un vino único en el que poder apreciar toda la majestuosidad de la garnacha de Viñas Viejas. Ven a descubrirlo en Sisquets Hotel Restaurante, calle Torrente de Cinca, Huesca. Te esperamos.
Thank you.
Doncs apa, que en tenim ja 9 per sobre de la 1. Comencem al migdia a Lleida. Recorda que estem a dilluns, 14 de maig del 2018, i que a hores d'ara en tenim 18 graus ja a la ciutat de Lleida. N'hem recuperat un des de les 12:20. Li preguntem a l'Anna Borrell, que és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara demà. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel amb intervals de núvols, avui més abundants a la meitat nord de les comarques de Lleida, al Pirineu amb precipitacions febles, sobretot a la Vall d'Aran, on han de ser més persistents. A més, la cota de neu ha d'anar pujant progressivament dels 1.000 als 1.600 metres, tot i que les temperatures es mantenen. Hi haurà màximes de 22 graus a Lleida i a Balaguer. En tindrem 19 a Tàrrega, a la Seu d'Urgell avui 15, a Viella 10 graus. El vent bufa de l'oest, en general, més suau. Demà dimarts tindrem una jornada assolellada, cel poc ennuvolat en general, però al Pirineu, prepirineu, encara trobarem intervals de núvols que poden deixar-nos precipitacions febles, també més probables a la Vall d'Aran. Pel que fa a les temperatures, demà dimarts pugen altre cop, sobretot al Pirineu. La mínima marcarà 8 graus a Lleida, 6 a Balaguer i Tàrrega, 4 a la Seu o a Viella. I el vent continuarà bufant de l'oest, més suau encara.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Hores d'ara tampoc tenim incidències a la xarxa viària lleidatana. Comencem la tertúlia d'esports, comencem la radiografia acompanyats per Hyundai.
Control motor amb els esports.
Que què em mou a la vida? Em mou ser jo mateix, ser autèntic. Em mou el disseny, la senzillesa, l'estil. Em mou el que em mou. Nou Hyundai i30 Fastback per 16.315 euros. Mou-te. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs com sempre, ben acompanyats pel cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I també està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, cap de setmana de festa major, com ha anat això?
Pues molts cabezudors. Molts capgrossos.
I capgrossos, cap aixecats no, i cabezudors, sí.
No han dit res més, eh?
La meteorologia tampoc se l'ha perdut, eh?
També he tingut part.
És habitual, eh?
No falla. Era dijous i miràs al cel, era divendres i deies, de ploure, perquè cada any plou.
Maig cada dia un raig.
Va ploure dissabte. Jo dissabte estava amb concert de Cadena 100 i...
Jo estava en un partit de futbol infantil.
I déu-n'hi-do. A tarda?
I la segona part... però algo dantesc,
A la tarda.
A la tarda.
Cap allà a les 6 o les 7 de la tarda, no?
Sí, sí, a les 6 i 20, doncs allà a la segona part, cap a les 7 de la tarda. Va caure, la intemerata.
Sí.
Però bueno, és la festa major, no?
Sí.
Vull dir, sempre si no plou no és festa major.
En fi, escolta, ara entrarem amb detalls del cap de setmana, que encara, tot i que el bàsquet ja ha acabat, doncs encara hem tingut jornada de futbol i d'hoquei, i avui farem un especial de la radiografia fins a les 2 de la tarda, perquè la lliga de futbol de segona B ha acabat i tindrem també convidats de Lleida Esportiu. Però recordeu vosaltres, no sé quantes temporades es va fer que el final de lliga de primera divisió acabava amb un play-off?
Sí, bueno, es va provar...
Es va provar un any, que sí?
Es va provar un any i va ser un desastre.
Sí?
Sí.
No, t'ho dic perquè, per exemple, aquest cap de setmana ha sigut... Jo ni l'he seguit quasi bé, la primera divisió. Està tot decidit.
Cap de setmana el morbo era saber si el Barça aguantaria...
Bueno, sí, el tema de l'invicte o no. Que també té delicte, eh?
És una temporada típica, no? Perquè la penúltima jornada ja està tot decidit.
Sí.
S'ha decidit el campió, la Champions, l'Europa
League... Fins i tot el Sevilla va entrar a l'Europa League i tot.
Sí, bueno, és atípica. És allò que dius, la mejor liga del mundo, bueno, pues... Pues si tu ho dius, val, no? Però potser no és tan la millor lliga del món.
Bueno, t'ho dic per acabar...
Però totes les lligues europees també ja està.
Però acabar estil bàsquet...
No, aquí està de tot,
Ja.
És que el descens va decidir 3 jornades abans.
Aquí l'únic que faltava és saber...
Sí, si el Sevilla entra a Europa.
Sí, exacte.
Però tenies la Champions endreçada, l'Europa League segur...
Un final estil bàsquet, per exemple, fase regular i després creuaments...
Ja en tenim prou saleus i l'any que ve amb el bar que en tindrem més. Deixa't estar.
Després de 38 jornades... escolta'm.
No, correcte.
El que ho ha fet millor, Josep, va guanyar la Lliga, són 10, i s'ha de felicitar el Barça en aquest moment, i ja està.
Són 10 mesos de competició. Sí, o sigui, el de la segona divisió ve ara, el que passa és que la conquensa afecta a nosaltres, doncs te fa gràcia. Però 80 equips, després de 38 jornades, després d'anar al camp del Peralada, del Saguntino, del Corbellà i el Susun Corda, ara, playoff. I juga fins al 30 de juny, o fins al 26 de juny. Mira el mal que li va fer el Lleida fa 2 anys. O sigui, lo bé que ens va fer jugar al play-off, però el mal després que et fa, perquè clar, és que tu vas tirant i si arribes fins al final, doncs com a Lleida te plantes a 26 de juny
sí, clar.
I és una moneda a l'aire. i dius, l'any que ve buc està segona, que la planificació és una, o a segona B, que és una altra. I després passa el que passa. Tu mira els equips que arriben a última ronda de play-off, els problemes que tenen la temporada següent. Jo crec que això, els play-offs, no... Volem en esports de sala, bueno, però també és una altra història, no? Però en el futbol no té sentit.
Per cert, que s'està a punt d'aprovar, si no s'ha aprovat, el Mundialito de clubs, reformat, per l'estiu de l'any 2021, crec... o 2020, ara no sé, no, 2021, i que ha dit, diu, no, han agafat el calendari, la FIFA ja ha dit, bueno, sí, ja lliure el juliol i l'agost.
No, mare meva.
Sí, poca broma, perquè aquests clubs, els clubs que participen en això...
Pasta,
però vull dir que algun jugador prendrà mal, al final, perquè són 12 mesos, sense parar ja.
Bueno, jo vull veure al Mundial aquest estiu alguns jugadors, jo vull veure.
Perquè és que arriben bastant exprimits, eh?
Clar, és que
o sigui, i Messi no és convocat perquè suposo que ja deu estar tocat, eh?
No, és que tu ets un Sergio Ramos, o ets un Gerard Piqué o un Busquets, per ficar a Barça i Madrid,
sí.
Que ets capità general al teu equip, que arriba gairebé sempre fins al final de la Copa, gairebé sempre fins al final de la Champions, juga tots els amistosos de la selecció, perquè clar, aquesta és l'altra. Vull dir, és que te'n vas a jugar un amistós contra Txikitistan... I clar, com que Txikitistan t'ha pagat 3 milions d'euros per anar a jugar un amistós, pues has de portar a Piqué, Busquets, els has de portar tots. Clar, al final acaben jugant 70 partits a l'any. I això un any, i un altre, i un altre, i un altre, això és inhumà. Però hi ha uns interessos econòmics i al final el món, encara que no ens agradi, molt la pasta.
Per cert, ara entrarem a Ciutat de València i 9 gols, pels espectadors, tremendo. Bueno, clar, que el Barça es va deixar l'invicte, però jo crec que és problema del Barça.
Sí, no, per l'espectacle, pues, molt bé, no?
Sí, jo el vaig veure el partit i amb defensa, francament. Vull dir...
Però, clar, hi ha coses que clamen el cel, no? Vull dir, el Barça, que podia haver sortit invicte una lliga que s'ha de, torno a dir, s'ha de felicitar, perquè una lliga feta així és molt difícil que la torni a fer algun, i, bueno, a última hora pues, la va perdre.
No, a nivell d'espectador, sí, perfecte, 9 gols i macos, i tots,
sí,
quasi
sí,
tots,
sí. Sí.
Però, ara, bueno, també després veus coses...
Sí, només faltava el Messi per entendre'ns, Vull dir, no és allò que...
És que és... El...
Vale, que la defensa eren tots que no es, bueno, que no es coneixien, que no havien jugat molts minuts junts.
Bueno,
Futbol. Però hi havia tres suplents,
Sí.
Semedo, Mina i Dembélé. La resta eren titulars,
Sí.
O sigui, tampoc
ojo, no
quan vas amb, amb els deures fets, com a que vas amb un altre xip.
Pues tens el dia tot i el tens el dia tot
i els altres hi va sortir tot.
El rival, tenia aquest bafó de tres xicharros que diu, mare de Déu.
Sí. No, els gols del Llevant, de Levante, van ser molt bons.
Sí, és canela.
Els gols com siguin,
Tens el dia tonto i no tens a Messi.
Molt bé, a la nova Creu Alta. Aquí no va tenir el dia...
No, aquí partit celebrat.
Empat a
zero. Celebrat, empat.
A veure, necessitàvem, un, que Lleida guanyés... Vale? Jo ho va explicar l'Albert Square, les probabilitats eren poques, però existien.
4%.
I mentre hi ha probabilitats, doncs és allò. Havia dos resultats que segur havien de passar, que era el que el Cornellà havia de perdre segur, no ens valia ni l'empat, sinó havia de perdre, i que el Lleida havia de guanyar segur. A partir d'aquí, llavors, comencem a parlar.
Bueno, de la tormenta perfecta que s'havia de produir, eren els dos resultats que particularment veia més complicats. Ja ho vam comentar la setmana passada, mira, que l'Ebro Palmes a Balears pues, podia passar.
Sí.
L'Ontinyent amb l'Alcoià, que no juga de res, però després comences a parlar amb gent i veus que realment hi ha una rivalitat, i després, a veure, l'Ontinyent no ens enganyem. L'Ontinyent va perdre 0-5 amb l'Ebro. O sigui, molt fiable, tampoc ha set. Tot i que fins al final ha estat allí. Però, en l'equació perfecta, les dues coses que grinyolaven eren, clar, que el Saguntino fos capaç de guanyar el Cornellà, portar 12 partits sense guanyar. Saguntino ens guanya nosaltres a la jornada 25 i es fica 3 punts de play-off. D'allí cap aquí ha fet 3 punts de 39 possibles.
Sí, clar, jo això tampoc ho entenc,
Que dius, clar, jo mira el partit, el carrusel Esport 3, i clar, ves el Saguntino i dius, és que palmarà. Perquè ves que anar i no acaba d'arribar, i dius, en un moment o altre es tornaran bojos perquè no tenen més nassos que guanyar, llavors el Cornellà patapam, i és el que va passar. I l'altra part de l'equació era que el Lleida fos capaç de guanyar, doncs, a la nova Creu Alta, on aquesta temporada només havia guanyat l'Olot. Bueno, doncs el Lleida, dels últims 18 punts, crec que són a les sortides, n'ha fet dos. molt fiable tampoc a ser l'equip del Badalejo lluny del camp d'esports. En la qual cosa, doncs mira...
Lluny a casa, perquè la primera volta a casa també...
Bueno, la primera volta van volar 16 plumes, que són moltes plumes.
Bueno, avui...
Però és allò que és una garrotada.
Llegia l'Albert Escora a la mañana i sí que és veritat que a toro passat és relativament fàcil, però sí que és veritat que hi ha uns resultats que sí que... que ni eren comprensibles quan van passar, ni ho són ara, que ja han passat.
Amb els 4 equips que han baixat has perdut 16 punts.
Clar, és que és aquest el problema. Eh?
Clar, és que amb el Formentera has fet 0 de 12, amb el Saguntino has fet 0 de 12, l'Ebro t'ha empatat aquí, i el Penya Deportiva vas empatar allí, que potser és el resultat més que dius, bueno, és un futbolín i pot passar. Llavors, clar, és que has perdut 16 de 24 punts amb els equips que perden de categoria. Bueno, complicat, clar, si després afegeixes que amb els de dalt només has estat capaç de guanyar el Cornellà, doncs ja tens el còctel, perquè al final a la Lliga d'Aspirants, el Lleida és el millor, perquè el Lleida li tenia l'haver guanyat al Badalona, al Cornellà, a l'Ebro, a l'Ontinyent, però amb els de baix ens hem fet mal i amb els de dalt no hem pogut,
ja està. Bueno, passant fent un petit balanç ràpidament de la temporada, bueno, sí que quan el Lleida està segona bé, diríem que quasi és l'obligació seva jugar el playoff, hem estat fins a l'última jornada, la possibilitat, no s'han fet els deures a lo millor prou bé, però bueno, tampoc no han de ser derrotistes tampoc,
no.
Vull dir, a veure, el Lleida ha fet una bona campanya a la Copa del Rei i bueno, i ha funcionat i la gent ha d'estar contenta amb això, que clar, que tothom vol jugar al playoff, clar, evidentment, però hi ha molts equips que volen jugar al playoff, hi ha molts pressupostos que són més elevats que la Unió Esportiva Lleida, que el Lleida Esportiu, no? Per tant, veuríem a veure què passa, tampoc.
De totes maneres, l'Albert Escobar sempre ho ha repetit,
greu,
això, i em consta que l'Albert ho diu des de l'octubre, l'objectiu de Lleida és arribar viu a l'abril.
Sí, ja hem arribat.
I aquest objectiu s'ha complert.
A veure, sap greu, perquè és el playoff més barat que recordo. Clar, el cinquè ha fet 56 punts.
Sí.
O sigui, tu amb 56 punts i l'haveràs guanyat feies playoff aquest any.
Però amb 60.
Clar, dius...
Que el Cornellà n'ha fet 60.
Sí, però... I amb 59 l'hagués fet? I amb 58?
No ho sé.
No, més sí, clar. El playoff el marca el cinquè. No el marca el quart. El playoff el marca el cinquè. Perquè el cinquè ha fet 56 punts. El Cornellà n'ha fet 60. Però amb 59 també hagués fet playoff. Amb 58 també, amb 57 també, perquè és un més que el cinquè, i amb 56 i l'haveràs guanyat també hagués fet playoff. Clar, és que el playoff el marca el cinquè, no el quart. O sigui, el juga fins al quart, però la referència és el cinquè, perquè si el quart fa 90 punts i el cinquè fa 38, tu amb 39 també faries playoff, no? I això és el que sap greu, no? Que amb 56 punts ja veràs, o amb 57 punts, doncs no has arribat al playoff. Ojo, que al final ens hem quedat a 5, del Cornellà. Vull dir, aleshores, bueno, pues sí, sap greu. Però,
sí, sap greu,
però
sí.
Si fas balanç de Javi Pérez, per mi la temporada...
No ha sigut dolenta.
No és dolenta. Mira, a nivell social van patir dues desgràcies i el club va reaccionar a temps i va fer dues coses molt bones, com és crear el trofeu Emili Vicente,
sí.
I la porta set Antoni Palau. Es va crear la grada d'animació. Es va subvencionar l'entrada dels socis a l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid.
Uh-huh.
Es va subvencionar ahir l'entrada al camp del Sabadell.
Sí, sí.
Jo crec que som l'únic club de segona divisió B. És que, i no sé si de tot el futbol estatal, ojo, igual m'estic venint un poc arriba i tal, però que ha organitzat viatges a tots els desplaçaments.
Sí, sí.
Crec que menys Alacant, el club ha muntat autocars a tots els desplaçaments. A nivell d'infraestructures... Has ficat el marcador, has arreglat el túnel de vestidors... Has iniciat les obres del Museu Màrius Duran i has anat arreglant cosetes. A nivell econòmic, has venut Cobo, has venut Miki, has venut Doncel i després la traca final, Radulovic. Has anat captant més sponsors, vull dir... Val. I a nivell esportiu, que al final això és esport, és veritat, bueno, pues has estat lluitant pel playoff fins a l'última temporada, has fet un 8ens de final de Copa del Rei, i t'has classificat per la Copa del Rei de l'any que ve...
Per això dic, bueno, tampoc no és tan dolent.
Clar, si l'objectiu és pujar a tornar al futbol professional, doncs home, no és una temporada molt bona, perquè no, el primer pas és fer el playoff i no farem ni el playoff. Però en general, jo crec que a nivell econòmic ha estat una molt bona temporada,
molt bona.
Jo crec que a nivell social d'iniciatives ha estat una molt bona temporada, jo crec que a nivell d'infraestructures ha estat una molt bona temporada, i ens ha faltat la cirereta, doncs, a nivell esportiu. que sí, que al final és el que tots volem, anar al futbol professional.
No, i però... és quasi el que marcaria per història de la ciutat, no? Sempre que estiguis a segona B, hauries d'intentar jugar al playoff. Estem... Però això és molt complicat, també.
I estem parlant de que el club haurà aconseguit uns ingressos d'1.600.000 euros.
Clar.
Compte, eh? Vull dir, això, sí, sí. Això són diners. Això és molta pasta, eh? La segona divisió B. Aleshores, bueno, pues, si analitzes tot el global... Bueno, no és excel·lent, no, però és un bé tirant a notable.
Sí, sí.
La temporada en línies generals. Ho va dir el president a l'última compareixença. Ostres, estem a segona B i el club està creixent.
No, no, i clar, evidentment.
No n'hi ha gaires que puguin dir, no?
No, un
club que estigui creixent jugant a segona divisió B, a nivell social, a nivell econòmic... Bueno, doncs jo crec que aquest és el camí. Després, esportivament, la piloteta entra, no entra... Però, com a mínim, a nivell de projecte i a nivell de club, jo crec que aquest és el camí. Ara també és cert que s'obre un escenari nou, que és la propera temporada, amb diners, doncs, com actua, no? Perquè fins ara, dins d'aquesta sèrie B de la Lliga, no?, amb pressupostos molt ajustats i anant rapinyant fins a l'euro, doncs ens n'hem anat sortint. Ara hi ha aquests ingressos de 1,6 milions d'euros, que també és cert, doncs, que s'han invertit en marcadors, Museu Màrius Duran i altres històries, però haurem de veure si sense ser els més o dels pobrets de la categoria l'any que ve com ho gestionem, que jo crec que és un dels reptes que té el club, no? Amb poca pasta hem fet gairebé miracles.
Home, per això
ara amb una mica més de diners, a veure què fem.
Tenint en compte els antecedents, hem d'estar tranquils en aquesta parcel·la.
Sí, no, està clar. Passa que és el dubte. Per exemple, què ens ha faltat aquest any? Que és el que els hi falta al 90% dels equips. Gol. El gol vol diners.
Però és que aquesta és la figura
no
més buscada,
història.
Al final.
Sí, però i fins ara no hem tingut diners. Ara sí que tenim diners. O podem tenir diners. Bueno, haurem de veure. No? Juan Tortuño, què fem amb Juan Tortuño? Juan Tortuño va renunciar a diners per marxar de Portugal i venir aquí a Lleida a fer una aposta. Li ha sortit bé, ha marcat. Segur que tindrà nòvies. Bueno, i nosaltres què fem amb Juan Tortuño? Trenquem aquesta escala salarial i anem a... Hòstia, és que és un tio que... Bueno, són coses que... Bueno, ara tenim no, unes difícils... setmanes de reflexió.
Sí, però són difícils d'arreglar, també.
No, clar.
És que passa que moltes vegades...
No te pots tirar la manta al cap,
Tots des de casa parlem d'aquestes històries. No em vejaria tampoc estar en un despatx,
No,
és complicat, és complicat.
Vull dir, havent de decidir...
No. I que al final aquí som molt consagrats, perquè Chamarro va fer 15 gols i el matàvem, sí, sí. Mano va fer 11, Coix, mitja temporada, jugant 24 partits, i el matàvem, a Mata ens va costar, però també en el seu moment el matàvem, i eren tios que feien 14 i 15 gols, Vull dir, no estàvem contents, i ens semblava que el Chamarro era un tuercebotes i que Longú era Coix. I dius, hòstia, aquest any sí que hem tingut un tio de 15 gols. doncs segurament ara estaríem pendents del sorteig del play-off, no?
Clar.
Bueno, doncs ara que el Lleida sí que té aquest petit múscul econòmic que li ha donat aquesta temporada, a veure com és capaç de gestionar-ho, doncs, de cara a l'any que ve.
Molt bé. Escolta, canviant d'esport, d'aquí uns minuts estarà amb nosaltres el Gerard Alba d'Alejo, entrenador del primer equip del Lleida Esportiu, i acabarem de parlar de tota la vessant esportiva. Canviant d'esport, l'hoquei, el Lleida Llista ha recuperat el partit ajornat de la jornada 26. Ja ens han acostumat d'aquesta manera, amb una nova victòria a l'11 de setembre. S'han escapat pocs punts, del pavelló 11 de setembre.
Bueno, ha sigut el Fortín.
5-0 amb l'Arenys de Munt.
Sí, i ha sigut l'èxit d'Estabona, hem arribat, no? Bueno, pues està força bé, vull dir, l'objectiu era classificar-se una altra vegada per la Copa. Això classificat, pues, endavant, o millor que millor.
Ah, per cert, sí, això li dona matemàticament ja la sí, classificació sí. Per poder disputar la Copa CERS,
sí.
Que jo tenia mal entès que el campió la jugava, i no, te l'has de tornar a guanyar.
Te l'has de tornar
a guanyar. Has de tornar a guanyar, l'any que ve defensarem el títol.
Això sí.
Déu-n'hi-do.
Tremol a Europa, que venim.
Això ho has posat a les xarxes socials.
Bueno, que venim, no, que no hem marxat.
Ja, que no hem marxat, eh?
Que aquí estem.
Sí, sí.
Bueno, d'aquí unes setmanes parlarem també amb el president del Lleida Llista per veure com va la planificació, perquè suposo que els despatxos ja s'hi treballa des de fa dies.
Bueno, César Candanedo l'altre dia publicant que en principi doncs, continuarà, amb els Di Benedetto doncs, ja les gestions avançadetes perquè continuïn.
Home, jo crec que aquest club s'ha fet un pelet més atractiu per seguir ara.
No, un pelet. Un pelet és el que tenim tu i jo.
Sí.
Això són pelets. Sí, el llista s'ha fet molt atractiu.
Clar, és que...
Atenció amb el llista. Tornem a estar al mateix.
No, però recorda que Enric Duc aquí fa un any deia que costava retenir els jugadors, tot i que veien que el projecte era bo. Ara ja no.
I que no volien venir.
I que no volien venir.
Jo he tingut converses amb Enric i amb l'Albert desesperats dient, hòstia, és que no
entenc.
És que la gent, quan escolta Lleida, és com si els diguessis que anés a Sibèria. I no te venen.
No era just tampoc això, eh?
No, perquè la feina s'està ben fet. Bueno, doncs ara hi haurà garrotades. Ara em consta que els telèfons treuen foc. Bueno, doncs també ho ha de saber gestionar el club.
Correcte.
Sí,
no volies venir, ara vols venir. Vinga.
Parlem-ne.
Però la mano jo. Ara la postura...
Canvia.
Home, ara la postura la marco jo.
I tant.
Molt bé, doncs escolta, que escoltarem ara les senyals horaris que ens diran que arribem a 2:15. Avui estem fent un especial de la radiografia, la nostra tertúlia esportiva amb el Xavi Pérez, amb el cap d'Esports del Diari La Mañana, l'Albert Escuer. Hem parlat de resultats del cap de setmana. Tot seguit parlem ja de valoració d'aquesta temporada en futbol.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Llamando a la Sarte. ¿Con qué te posición?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Teo, ¿tienes que ensayar a la hora de la siesta?
Mañana tengo examen.
Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento.
Si estás pensando cambiar de casa, es el momento de hacerlo. Porque con el precio de la hipoteca variable BBVA sin comisión de apertura, te costará menos decidirte. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las familias de verdad saben que la verdadera teoría del caos es que se estropee la lavadora. Por eso, necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mafre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
¿Necesitas un colchón o un sofá?
¿No quieres vivir sin lavavajillas?
Pues ahora en mayo y junio compra todo lo que necesites para tu hogar en El Corte Inglés y paga cómodamente hasta en 36 meses.
Muebles, colchones, cocinas, baños y hasta los electrodomésticos.
En mayo y junio, solo en El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
Hombre, vecino, al final te has puesto la alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como me recomendaste.
¿A que merece la pena?
Sí, sí, la conecto todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vota quins seran els tres finalistes del Català de l'any 2017. Pots participar-hi per telèfon, SMS o via web. Informa-te'n a catalàdelany.cat i vota abans del 17 de maig per un dels 10 candidats. És una iniciativa del periòdico, amb el patrocini del Corte Inglés i My Taxi.
Sisquets Hotel Restaurante te invita del 14 al 20 de mayo a descubrir al Qued 2015 de Bodegas Somos Garnacha. Un vino elaborado 100% con garnacha centenaria. Un vino único en el que poder apreciar toda la majestuosidad de la garnacha de Viñas Viejas. Ven a descubrirlo en Sisquets Hotel Restaurante, calle Torrente de Cinca, Huesca. Te esperamos. Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Dos, tres. Doncs apa, que seguim fins a les dues avui amb la radiografia. Evidentment estem arribant als finals de curs de les diferents, dels diferents esports de les comarques de Lleida. I per això, doncs, en propers dies ampliarem aquest horari de la nostra tertúlia. Avui fem ja aquest especial. El teníem col·locat al calendari com a o final de temporada o com a, doncs, a començament de play-off. Tal com hem comentat, doncs, amb el resultat, amb els dos resultats d'ahir, tant del Cornellà com de Lleida Esportiu, doncs, es posa punt i final a la temporada 2017-2018 de futbol a segona divisió B, pel que fa a la fase regular. I ara en parlarem, com ja hem avançat, amb l'entrenador del Lleida Esportiu, amb el Gerard Albadalejo, que li dono la benvinguda. Gerard, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, gràcies per estar amb nosaltres. Com estàs?
Bé, bueno, intentant analitzar, no?, el que ha sigut una jornada difícil ahir. Vam intentar-ho per tots els mitjans guanyar el partit, no va ser possible. I a partir d'aquí, pues, ja ho vaig comentar ahir, no?, analitzar el que ha sigut, doncs, tota la temporada i parlar amb el club per fer la valoració final i a partir d'aquí començar a organitzar la següent.
Com es prepara un partit davant del Sabadell mirant que ara a final de temporada ha jugat no sé quants, 38 partits i ha empatat 22?
Bueno, al final...
no sé si és un rècord o què, això d'empats, però... No tenim les dades, però és altíssim. Jo no ho havia vist mai, molt més de la meitat.
Sí. Nosaltres al final plantejàvem el partit sabent que havíem de guanyar, sabent que els equips de Seligrat sempre et plantegen un partit molt dificultós a nivell de tu organitzar l'atac i crear ocasions, però bueno, sabíem que no teníem res a perdre, que el més important de tot era entrar bé al partit i que ells al principi el partit no els fessin un gol, perquè llavors tot se complicaria més. Sabíem que ells donarien tot, perquè ja es veia durant la setmana i en l'actitud prèvia al partit que així seria i així és com ha de ser, que ho donguin tot i que estiguin molt concentrats. I jo crec que nosaltres vam fer bé, vam intentar generar com és el nostre joc amb la pilota, ocasions de gol entrant per banda, generant superioritats al costat dels laterals d'Envei, de l'Òscar Rubio, i ahir, com que no tenien lateral esquerra, del Pedro Capó. Ho vam aconseguir. Crec que som dels equips que més problemes li ha generat al Sabadell durant la temporada i vam intentar-ho tot, no va ser possible, però bueno, nosaltres vam preparar el partit per a guanyar-lo. De fet, érem conscients a la banqueta que el Cornellà estava guanyant els últims minuts i tot i així nosaltres vam anar a buscar la victòria perquè preferíem quedar cinquens, tot i arriscar-nos a potser perdre el partit i quedar-nos inclús fora de la Copa del Rei, però per mi era molt important intentar guanyar l'últim partit, acabar amb les dues victòries que perseguíem al final de Lliga i doncs almenys acabar cinquens classificats, i al final doncs no va ser possible.
Aquí ho hem dit més d'una vegada, hi ha Díez, Albert i Xavi, que la pilota no vol entrar. I no és que no es provi.
No, jo, per exemple, l'exemple més flagrant d'això és el partit contra el Peralada al Camp d'Esports.
I tant.
Ells amb el porter juvenil, tirant de tot arreu, que aquell xaval, el que va arribar a treure, i el que vam arribar a fallar nosaltres també, va ser increïble. Si no recordo malament, vam comptabilitzar 17 oportunitats.
Sí, sí. Jo crec que la gent...
Però, noi...
El públic s'enfada més si no s'intenta, que no pas si al final no acaba entrant, però veus que es xuta de tot arreu.
Bueno, aquí hi ha de tot, hi ha gent que viu encabronada sempre.
Bueno, sí. Claro,
des del minut 1 fins al 90, sí, sí. Ja pot xutar 30 vegades, que si no guanyes sí. T'hi diran, cremem la barraca. Però home, sí que és cert que de cara a l'aficionat, doncs, és agraït veure com a mínim que el teu equip té aquest punt d'honor i aquesta espurna, doncs, per exemple, del dia del Peralada, no? Que marquem el descompte i al minut 95 jo recordo com Jorge Félix i Bojan foten un sprint de 50 metres en darrere, dos tios que havien set titulars, o sigui, portaven 95 minuts a les cames, i foten un sprint cap enrere 50 metres per tancar l'última contra el Peralada. Bueno, doncs evidentment si empates així, te'n vas encabronat perquè has tirat 10 vegades i no has marcat, però conya, veus que els teus ho han donat tot i han estat fins al final. Això sí,
no, i com aquest diumenge, que fins al final doncs van intentar anar a guanyar el partit, l'altre és que dius, ostres... Van a Marrategui, però no, aquí se tenia que guanyar sí o sí, no?
Bueno, i marcar, van marcar. I van fer dos pals.
Bueno, sí, correcte, es va anul·lar un gol.
Era fora joc o què?
No he volgut ni mirar. Ara ja no serveix de res i si era gol legal m'encabronaré encara més, com el dia del Formentera. I la veritat que ara que ja s'ha acabat, doncs no tinc ganes de veure aquesta jugada. Espero que hagi encertat l'àrbit, perquè si no serà una errada més de les que hem patit durant la temporada. I en un moment, clar, te fiques 0-1 al camp del Sabadell al minut 19, això s'hagués sapigut a Saguntino i tot el que es deve, no? Bueno, al final no ens van donar el gol, vam provar-ho tot, vam tirar el pal, la pilota es va passejar per la línia de gol 2-3 vegades a la segona part, que era increïble que no entrés. El seu porter, que debutava, va fer dos parades impressionants. Bueno, és algo que ens ha perseguit durant la temporada, el generar oportunitats. N'hi hem generat molts partits, però potser ens ha faltat una miqueta
d'eficàcia. Però ara que comentes això dels arbitratges, tu creus que hem sigut perjudicats pels arbitratges?
No dic que hem sigut perjudicats ni que han volgut fer-li mal a Lleida, això no ho dic en cap moment. L'àrbit intenta fer el millor possible, però sí que hi ha hagut moments i circumstàncies en partits puntuals que el fet de l'encert o l'errada de l'àrbit te canvia un partit. No és el mateix anar-te'n al descans 1-0 amb el Formentera que 0-0. No és el mateix anar-te'n perdent 1-0 al descans a ells que anar-te'n 0-0. I bueno, sí que ha sigut en alguns partits, no és el mateix que et pitin un penal a Mallorca, que és segona groga, no hi ha discussió, 3-2, potser haguéssim perdut 3-2 igual, però el Mallorca amb 10 els últims minuts que amb Raillo al camp, perquè precisament Raillo va ser el jugador que les últimes 3 pilotes que s'entrem a l'àrea, Raillo la refuse. No sé, potser hagués refusat un altre, no dic que no estem al playoff pels àrbitres, això no és veritat, però sí que és veritat que hi han hagut situacions que crec que no hem tingut fortuna amb els arbitratges, i han hagut altres moments que potser hi han hagut jugades polèmiques a la nostra àrea que potser els altres entrenadors també les han vist, no? Com el de l'Olot, després ha demostrat que Fernando Pomar la toca claríssimament amb la cara, però sí que és veritat que en aquestes situacions no hem tingut gaire sort.
Escolta, a nivell retrospectiu, Gerard, recordes quan et van comunicar que et volien a la banqueta del Lleida?
Sí.
Com va anar?
Bueno, ara farà quasi un any que bueno, em citen al club i em comenten, no, que, bueno, que han pensat en mi per a ser el primer entrenador del Lleida i bueno, que quina era la meva opinió. I
escolta, el primer pensament que és estan bojos o sí, en van.
Sí, bueno, treu els papers i firmem i venga, i endavant.
Va, eso estamos, ¿no?
Sí, no tenia cap dubte perquè quan te dediques a aquesta professió el que vols és tindre aquestes oportunitats, per tant, quan t'arriba, si et dic la veritat, és que jo no vaig ni repassar el contracte, jo me'l van posar, el vaig signar i endavant, i comencem a treballar.
Tens contracte fins?
Tinc una temporada més de contracte.
Una temporada més.
Sí.
Clar, això va acabar ahir, suposo que encara no he tingut temps, us heu assegut ja a parlar de cara a la temporada vinent?
Jo he fet com sempre, jo avui a les 9 del matí ja estava al despatx i ja estic començant a valorar el que ha estat la temporada nostra, començar a mirar jugadors, no?, que durant tota la temporada mires, però pensar què és el que necessita l'equip per a, durant aquesta setmana, bueno, amb el Jordi ens hem vist un rato, però com tots els dilluns, bueno, poder expressar el que és la meva opinió al club de lo que ha estat la temporada, tant a nivell de cos tècnic com a nivell meu personal, com a nivell de jugadors, el que jo crec que s'hauria de fer en el futur, i a partir d'aquí el club, pues, la seva valoració. I final, per mi no és tan important els contractes com la voluntat de les dues parts per a continuar, i ja està, i a partir d'aquí crec que sempre és el mateix al futbol.
Gerard, després de signar, tu a nivell personal et vas marcar un objectiu?
Vaig marcar l'objectiu de ser jo mateix sempre, que és el que m'ha portat fins aquí. Des que vaig començar a entrenar petitets fa molts anys a Barcelona, jo he intentat sempre ser una persona justa i una persona que intentar que prendre les meves decisions més enllà de tot l'entorn que pugui haver. Evidentment, contra més gran és el repte que tens, més entorn hi ha, però al final prendre les meves decisions. Jo tinc una manera de veure el futbol i aquesta manera jo no la canviaré. Els meus equips sempre jugaran així, seran equips valents, equips que juguen a l'atac, perquè és una realitat. Després, a vegades, potser una mentira que es repeteix moltes vegades, la gent se pensa que és veritat i no és així. Nosaltres som un equip que juga molt bé al futbol, un equip que juga a l'atac, un equip que fica els dos centrals al mig del camp, que això no passa habitualment, i segurament ha sigut alguna cosa que hem de millorar en el futur. Potser a segona B no pots prendre tants riscos, però jo crec que el futbol s'ha de jugar d'aquesta manera, i a partir d'aquí he intentat ser fidel a la meva manera de pensar, i així ha sigut cada setmana.
Ara deies, parlarem amb el club, què crec que s'ha de fer en el futur? Què creus que s'ha de fer en el futur?
Bueno, crec que s'han de fer moltes coses, no? Perquè al final, fent moltes coses bé, no ens ha donat per fer playoff, doncs hem de fer alguna cosa més per a millorar. Al final és com tot. El primer, jo crec que s'ha de donar continuïtat a la gran part de la plantilla. Així ho transmetré el club, i al final el club és el que decideix, el director esportiu és el que decideix, però jo crec que donar-li continuïtat a una plantilla sempre és positiu, perquè crec que s'està veient que ara l'equip té les idees clares, l'equip té una manera de jugar i ho té bastant apamat, i a partir d'aquí, evidentment, pues, on creus que ha fallat alguna cosa, intentar canviar aquelles peces. Però no crec que hem de fer grans canvis, sinó donar continuïtat a una cosa que ens ha costat, tot i que vam arrencar molt bé, poder portar a terme aquest joc, i ara que el tenim, evidentment hem de millorar les dues àrees perquè hem de fer més gols, intentar encaixar encara menys, tot i que la segona volta hem encaixat 15 gols, i podríem valorar dins d'aquests 15 gols que hem encaixat si algun gol era evitable o no. I jo crec que si continuem sent sòlids a darrere, sense ficar-nos a darrere i continuar amb aquesta filosofia d'anar a apretar al davant i tots els minuts, i evidentment millorar l'àrea rival, perquè hem d'intentar no tindre tantes ocasions per fer gol.
El gol.
Això, millorar l'àrea rival, sí, aquest és el tema.
Això és pasta.
Bueno,
teòricament en tindrem.
No sé, això ja depèn del club.
Cony, 1,6 milions d'euros d'ingressos aquesta temporada. També és el que s'ha fet al museu, marcador i tal, però no serem tan ventafocs com eren fins ara, tot i que també és cert que hi ha doncs una massa salarial doncs molt estricta al club, pel que tinc entès, i no sé fins a quin punt doncs trencar-la amb un davanter, en aquest cas, doncs com ho veuries?
No, això al final nosaltres hem d'intentar portar els millors jugadors possibles. Si aquests jugadors els poden portar pagant un euro, doncs un euro. Això és qüestió del Jordi, que amb això ell és un crac a nivell de negociar. Per tant, hem de portar el que nosaltres considerem que és el millor, i a partir d'aquí el que li paguin, això ja és qüestió del club.
Però, per exemple, Juan Torduño, tu fotries un cop de cap?
Jo, evidentment, que Juanto és un jugador que vam fer l'esforç perquè pogués vindre, i evidentment que és un jugador que nosaltres ja li hem transmet fa setmanes que volem que continuï. A partir d'aquí, el club ha de buscar-se la manera de que Juanto pugui continuar, i segur que el club ho aconsegueix perquè té mecanismes.
Mm-hmm. Hi ha molts jugadors en contracte, suposo que això també és una
garantia. El que no pot passar és el que va cada temporada. Canviar 10 jugadors amunt, 10 jugadors
avall. Però és que passa a tots els clubs. La gent parla molt de l'any de Sevilla. Aquell any hi havia 14 tios nous al plantilla.
Ja.
El que passa, clar, hi havia el Pau, hi havia el Molo, hi havia el Fuster, i semblava que tot era Pau, Molo, Fuster.
Sí, bueno, clar.
Que és molt important, eren tres institucions, no?
Sí, clar.
Però hi havia 14 tios nous en aquella plantilla. O sigui, el famós trident de dalt era nou. Aleshores, és el mal del 90% de clubs de segona B. Però és que és més. I ho van comentar al mercat d'hivern. Enguany hi ha hagut una mitjana de gairebé 8 canvis a cada equip de la segona B. I n'hi ha, 8, i n'hi ha 80. Hi ha hagut clubs que han fet 16-17 moviments.
Bueno, perquè aquestes filials s'han tornat bojos.
O sigui, no és algo del lleig, és que cada any foc a la barraca i tornem a començar. No, és que és el que hi ha.
No, però si ara hi ha una similitud de lo que vol jugar i lo que l'entrenador vol i això, si ara canviem 10 personatges més... Ostres, torna a explicar-los tot i què farem? De la temporada sabrem ja la classe, sabrem on estem.
Però és que això, bueno, no sé, tu saps més, és que passa sempre. I passa, evidentment que l'ideal és tenir una continuïtat.
Clar, suposo que no és el desitjat, però... no? Canviar tota la columna vertebral d'un equip.
Passa que segona vegada és una categoria on hi ha molts canvis perquè els salaris són molt ajustats a tots els clubs, i al final el jugador tendeix a intentar fitxar per un club, evidentment que tingui aspiracions, que sigui tan gran com el Lleida, però contra més a prop de casa, millor, perquè al final si pots jugar a casa, doncs mira, ja no tens que pagar el lloguer. Al final la gent, és normal que hi hagin canvis per aquest motiu i costa, però ojalà que puguem mantindre gran part de la plantilla, perquè jo crec que un altre any amb aquesta plantilla i intentant retocar el que creiem que es pot millorar, doncs segurament tens molta feina avançada.
Mira, tenim l'exemple del Girona, l'entrenador Machín, porta 3 o 4 anys amb el Girona, s'ha fet una cosa continuïtat. Han anat retocant cosetes i ha arribat a l'arribat.
És futbol professional.
Però ha arribat a l'arribat, però pensé que venia de segona.
Te diré més, Garitano amb el Leganés.
Doncs ja està. Sí. A veure.
Que és segona B,
ha pujat,
semifinals de Copa del Rei.
Però això ho dic.
Sí, però vas pujant. O sigui, si tu, per exemple, aquest any puges a segona A i realment t'interessa fer el que va fer l'Eibar o el Leganés, segur que ho tens molt fàcil. Perquè, clar, és que és futbol professional. És que és 78.000 salari mínim. Ah, si després al cap de 2 anys puges a primera, clar, és que és futbol professional, és primera, salari mínim em sembla que són 150-160, clar, és més fàcil mantenir el bloc.
Sí, però parlo aquí de la ara... filosofia del...
Sí, de però, després, però els diners, i mira, mal que mal el Lleida de ser, pues, Crespo ho vam trencar, Colines vam trencar, trencar, Miqui vam trencar, vull dir, que mal que mal...
No, no ens ha pogut vendre.
El Lleida ha estat un club venedor.
De totes maneres, aquí tots som malalts de futbol en el bon sentit de la paraula, i tots sabem com era la segona B fa 15-20 anys i com és avui en dia. Vull dir, estic d'acord amb el Gerard que avui en dia un jugador pot acabar primant jugar més a prop de casa i a la millor amb un club que no li acaba de fer el pes, però estalviar-se el lloguer i potser la manutenció, perquè recordem que els salaris avui en dia de segona B no són per tirar coets. No, no a Lleida i a segona B en general parlo,
I no només això, és la família. A vegades ja, nosaltres tenim jugadors que estan jugant amb nosaltres i tenen la família, la dona i els fills els tenen a 1.000 quilòmetres. Esclar, evidentment això bueno, costa, no? Costa perquè necessites tindre la família a prop, necessites els dies dolents pues, veure el teu fill o la teva filla i, bueno, són situacions que fa que...
Clar, que això no ho pensem, a vegades, eh? Sempre ens veiem el jugador el diumenge, el camp, i escolta, espavil.
No, clar...
Tots són persones amb família, eh?
I quan tenia el nano que cobra 180, no? Sí, que clar, dius, clar, guanyaven la vida de... Ara no, clar, és que ara, vull dir, n'hi ha molts que són mileuristes, no? Clar, ser mileurista, una mica més, a 1.000 quilòmetres de casa, uf, i si tens 20 anys, dius, va, però clar, és que si en tens 29... ja dius... Jo... Diferents... no?
I tu aniran.
Ja que hi som... Començant des de baix, el sub-23. Joel, Noel, Jordi Martínez, enguany acaben de sub-23?
Correcte, sí.
I què hem de fotre?
Bueno, pues hem de valorar el seu rendiment. Evidentment que el del Noel no el podem jutjar aquest any perquè hi va tindre una desgràcia fa una temporada i al final...
Veig que no, perdona, veig que no està jugant al filial, tampoc.
No, perquè no ha acabat de fer net, la lesió s'ha ressentit una miqueta i bueno, ha tingut un període de... una altra vegada d'inactivitat i poquet a poquet l'estem ficant i el fet de jugar en camps d'herba artificial no li ha ajudat en aquesta recuperació del genoll i bueno, hem preferit, vam prendre una determinació, vam dir donem la temporada per perduda però a canvi de poder estar bé per la següent i bueno, ara hem de valorar amb el club el rendiment que han tingut els jugadors. Ja et dic, Noel és un cas a part perquè ha tingut la desgràcia de la lesió. Jo crec que Joel Huerta s'ha fet un pas molt important endavant, també perquè crec que li hem donat confiança des del cos tècnic, no? I hem confiat per les seves virtuts en ficar-lo i sobretot l'hem ficat en els moments més difícils al camp. Bueno, hem de valorar, hem de prendre determinació el club, el Jordi ho ha de pensar bé, si poden donar-li una fitxa de major de 23 anys o no, ho hem de valorar.
Santi Mele.
Bueno, Santi Mele.
Perquè no l'hem vist.
Ja, perquè al final... Clar,
jo el veig escalfant, el paio sí. És un gat, però bueno... Clar,
no, jo per mi, el noi ha entrenat molt i molt bé i segurament amb una altra tessitura de moment o de temporada hagués pogut tindre alguna oportunitat perquè se l'ha treballat durant els entrenaments, però crec que la porteria no pot fer molts canvis. Crec que el Diego el que necessitava era la confiança que li he transmès per a poder encara rendir més. Sé que és veritat que va tindre un moment delicat el Diego, però també va coincidir en el moment en el que es parlaven de moltes coses que potser el van trasbalsar una mica i venia de 2-3 temporades en què no havia tingut continuïtat i al final el que ha tingut continuïtat crec que ha fet una molt bona temporada.
Mm-hmm. No, podrien continuar, però clar, els jugadors, el José Luis ahir va dir que se li ha ofert la renovació, el Marc Nierga també en el seu moment ho va dir, entenc que Neco també.
Sí, al final ja et dic, al final nosaltres ja fa mesos que treballem amb això i en dona continuïtat i el club està darrere d'aconseguir renovar les peces que han rendit i a partir d'aquí el Jordi té tota la informació i ha de començar ell a prendre les decisions.
Mm-hmm. I després una cosa, a toro passat, ja sé que és molt fàcil parlar, però és un rum-rum que hi ha i que jo també en certa manera comparteixo. La Copa del Rei, evidentment, a nivell econòmic va ser estratosfèric, a nivell d'imatge va ser estratosfèric, però jo crec que a nivell esportiu ens va matar. Allí es trenca i tor, Félix comença a justejar i l'equip comença a...
Bueno, sí que és veritat que quan comencem la Copa contra els equips de primera divisió, contra la Real, tenim un calendari molt atapeït. Vam jugar contra la Real un dijous i vam jugar el diumenge al matí al camp de l'Ebro. Després va vindre un partit dimecres molt i molt difícil i amb un ritme trepidant contra el Villarreal, en el qual perdem a Eneco per sanció i a Trilles per lesió. Anem a Formentera i anem bastant justos, debuta Max aquell dia a la temporada, i anem molt justos amb molts sancionats. Valiente també estava sancionat aquell dia i perdem a Formentera i després venia el Mallorca que venia com una moto. Jo crec que aquell moment ens va fer mal, és una evidència que ens va fer mal perquè vam encadenar les derrotes i les no victòries, també se va juntar amb una fase en què no fèiem gols, que és una evidència, vam estar 6 partits sense marcar un gol. Tot i que va haver partits que vam jugar per a marcar, però vam tindre ocasions i vam fer per a poder fer els gols, però no va poder ser possible. I allò ens va deixar una mica atrapats i el calendari no era el més propici perquè vam anar a València i vam perdre 3-0 amb... Van perdre 3-0, la gent dirà, home, ara aquest senyor està dient una barbaritat, però és que fins al minut 70 van fer un molt bon partit a València, però just en el moment que vam dir, bueno, ara anem a guanyar el partit.
Sí, en 8 minuts.
I se'ns va anar i vam perdre el partit. I després el calendari eren dos partits molt difícils, el Cures i ells, amb la Copa del Rei pel mig. Després va passar lo de Anoeta, que això no s'oblidarà mai, i crec que va ser una cosa doncs, que sempre portarem a dins com a grup i com a col·lectiu, algo grandiós. I, bueno, però teníem l'Hèrcules i teníem l'Elx entremig, no vam poder tampoc de guanyar. Després jo crec que el Baixón ens va donar al camp de l'Olot, sí que nosaltres vam anar al camp de l'Olot, home, no et diré que vam anar derrotats, però ja sabíem que estàvem molt justos. El partit de l'Olot ens va vindre molt malament i així es va demostrar el camp, que va ser un autèntic desastre. I després venia el Sabadell abans de Nadal a casa, que era molt difícil. Jo crec que se'ns van juntar moltes coses. És veritat que físicament potser vam arribar una mica doncs bastant justets de gasolines, però eren tots partits molt exigents contra rivals molt forts a la Lliga. Lo de Anoeta, crec que va ser el dia que menys cansats vam acabar, perquè al final el cervell ho pot tot, no? I jo crec que la primera part estàvem agotadíssims a Anoeta, però al minut 90 podíem haver jugat un altre partit. Però el calendari era complicat, amb rivals molt difícils, que venien també molt necessitats, l'Hèrcules i l'Elx, i jo crec que aquells dos partits, si haguessin guanyat algú, potser a Olot haguéssim arribat amb més força, però vam arribar, de veritat, al camp de l'Olot vam arribar molt, molt, molt justos.
I després, ja sé que és molt difícil parlar d'un mateix, però va, fes l'esforç, home, que ets amb confiança, no t'escolta ningú. Si tu des de fora tinguessis que dir lo millor que ha fet Gerard Alba d'Alejo i lo pitjor que ha fet Gerard Alba d'Alejo,
home, al final, que jo parli de mi mateix, pues no queda, no ja. Queda bé, no? I sobretot, jo crec que haig de valorar el que no he fet bé més que el que he fet bé, perquè al final crec que ha de ser la gent la que valori si he fet coses bé. Jo crec que sí, moltes. Crec que he unit una mica al club una altra vegada. Jo crec que podríem dir que hem tingut una temporada on socialment s'ha estat molt més tranquil que en el passat. Crec que hem aconseguit il·lusionar la gent en molts moments de la temporada, ja no només amb la Copa, sinó en els moments que hem pogut una altra vegada estar a prop del playoff, o inclús quan hem estat a dins del playoff a la primera volta. Bueno, al final crec que la resta de coses les ha de valorar la gent, al final se'n valorarà pels resultats, perquè el futbol és així, no ho podem obviar. Jo crec que, evidentment, que he fet coses malament, potser la gent me tilda de que no he sigut autocrític. Jo crec que he sigut massa autocrític i he donat masses explicacions. Crec que una cosa en el futur és no donar tantes explicacions, perquè al final, per voler ser transparent, crec que la gent, al final, dins de lo que tu diguis o responguis a les preguntes, se fa la seva opinió. A vegades ja passa molt, no? La roda de premsa al final se trasllada el que es vol de la roda de premsa i no la seva totalitat. Jo crec que has de ser menys transparent al futbol, perquè la transparència està mal vista al futbol, tot i que prefereixo ser transparent que no hipòcrita. I jo crec que en un futur pues, tinc que millorar sobre això, evidentment, amb coses tècniques, evidentment, però això ho fem cada setmana.
Jo sé que això potser no és feina de l'entrenador, ens pregunten a través del WhatsApp un oient per quan la nova campanya de socis, o sigui que hi ha gent que està pensant ja per la temporada vinent.
Doncs no tinc ni idea, la veritat.
Però això és bo.
Clar, per això
perquè el 27 de juny de 2015, després de perdre una tanda de penals, el missatge era l'any que ves fotre socis on pare. Ojo, eh? I dos anys després, una mica en la línia del que comentava el Gerard, com s'ha revertit la situació, que el discurs ja hi ha xarxes,
sí,
que ja sé
sí.
Que no és significatiu, perquè al final som quatre malalts que estem a xarxes, no? Però bueno,
més de 400.
Però és part de la societat. Doncs hi havia molta gent que deia, nois, què s'ha de fer per treure el carnet?
Bueno, sí, però
som mil, però els mil que som molt collonuts, eh? Això sí que
som gent de picada.
Sí, sí. Però sí que és veritat que el Gerard ha apuntat un tema que jo tenia pendent, i és el tema de la taula de la Concòrdia i tota la història, que jo crec que això el club en el passat va fer molt mal. El tema ja dels embolics socials, de penyes, de gent, d'uns que entren, que no entren, de històries rares que han passat, de destrosses, que és incomprensible a l'esport, però que passa. Jo crec que això aquest any no s'ha tingut i que això és bo, eh? És molt bo, això.
Bueno, és que l'excepcional va ser el que va passar aquell any. Jo en 30 anys de professió no havia vist mai. He vist jugadors dormint en un vestidor, he vist jugadors manifestant-se, he vist panyolades... Però jo trencar escuts, cantar el nom del president Muérete, i el caldo de cultiu que hi va haver aquell any...
Això t'ho dic,
no ho recordo, a Lleida...
Vista, que això és futbol, escolta.
Bueno, ho hem parlat moltes vegades. A Lleida hi ha molts interessos, no? I és cert que els propietaris del club, doncs hi havia molta gent que quan van entrar van dir, buf, són uns inútils, se la fotran, i ara doncs estan a la cova. I a la mínima que poden, doncs treuen el cap de la cova. Val? Bueno, és humà, no? Vull dir, tu quan t'equivoques pots assumir-ho, reflexionar, hòstia, per què m'he equivocat, tal, intentar no equivocar-te, o pots enrocar-te i continuar convençut que no t'has equivocat i que ho estàs fent bé. Mm-hmm. Bueno, pues hi ha un sector en aquesta ciutat, ahir ho deia Xarxes, no? Jo ahir estava trist, no tant per no fer el playoff, perquè me la veia venir, vull dir, bàsicament no, el tema és Samuntino, sinó per la reacció de determinats sectors, no? Perquè sembla que estem en una ciutat en què la gent s'alegra que el seu club no faci el playoff. I a mi és algo que no m'entra al cap, perquè a mi em pot caure malament el Gerard Guadalejo, però...
Que no és el cas.
Però fot 8 anys no hi és, i dintre de 8 és probable que tampoc. Mm. Eh? Però el Lleida sí, i el Camp d'Esports també. I tu i jo estaríem aquí parlant del Lleida. No? Llavors són coses que no acabes d'entendre, però sí és cert que aquesta pau social ajuda. Ara el que s'ha de fer, i jo crec que és l'assignatura pendent del club, és treballar per ampliar aquesta base social.
Per això diem abans que vingués al míster que la temporada no ha sigut tan dolenta.
No.
La gent ha de saber valorar això. El que passa és que hem arribat fins a l'últim partit amb possibilitat de poder jugar al playoff.
Que també ens tenim mal acostumats, eh? Ens tenim mal acostumats de playoff quasi de cada any.
És que fixa't tu, és que és molt difícil això.
És que jo,
en 7 anys, és la primera vegada de la història que el club no fa playoff en 2 anys seguits. Sí, o sigui, sí, imagina't, sí, que estàvem mal acostumats.
Per això ho dic, que a vegades no valorem, salvant les distàncies, com el Barça ha guanyat Lliga i Copa, no es valora perquè ja, com que normalment la guanya, i sort que els jugadors de tant en quant, i el tècnic diu, escolta, que hem guanyat la Lliga i la Copa, vull dir que no és fàcil.
Guanyarà tu.
Ja, per això. Sí. Gerard Badalejo, tècnic de Lleida Esportiu, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Enhorabona. I Xavi, Albert, gràcies, fins la setmana vinent.
Adéu.
I nosaltres hi tornem demà puntuals.